Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell ha jugat a casa 5 partits aquesta temporada en horari matinal. En cap d'ells s'ha superat la barrera dels 2.000 espectadors, ni tan sols els 1.800. Amb prou feines, la millor entrada és de 1.766 persones i, en canvi, hem tocat fons amb només 1.246 seguidors davant el Deportivo Aragón. Les xifres no corresponen amb la història de l'entitat, amb el que és habitual al club i, per què no dir-ho, tampoc amb la seva massa social. Amb 2.255 socis aquesta temporada, segons recull el web oficial del propi club. Cal preguntar-se per què i cal saber per què es decideix jugar en aquesta franja. De moment, dels 5 precedents, 3 estan més que justificats. Balears, Formentera i Penya Deportiva són rivals balears i, per normativa federativa, per afavorir el viatge de tornada, juga habitualment a les 12. En l'últim mes i mig, però, Aragón i Saguntino també han jugat a aquesta hora a la nova Creu Alta i la setmana vinent el Llagostera també ho farà pel matí. Avui posarem la lupa en les entrades en horari de matí, tot comparant-les amb les de tarda, però la conclusió és molt clara. Jugant a les 12 hi ha menys espectadors a les graderies. Tot, també s'ha de dir, dins d'una inèrcia clarament a la baixa, que és realment el que preocupa, el fet de no superar gairebé mai els 2.000, sigui de matí o sigui de tarda. Però si la cosa empitjora pel migdia, cal tenir un bon motiu de fons per decidir canviar la franja respecte a la tradicional de diumenge a les 5, que d'altra banda era la que el propi club va anunciar que seria habitual aquesta temporada. En un primer moment es parlava d'acostumar-se a aquesta hora, tenint en compte que entre visites a Peralada, a Mallorca i la penya a l'estadi, gairebé cada setmana jugaria a aquella hora. Els precedents contra Saguntino i Llagostera ja no entren dins d'aquests paràmetres. S'especula, per exemple, amb l'estalvi de consum energètic, no havent d'encendre així les torres d'il·luminació, que la veritat seria un motiu de pes i una raó que ja ens ha portat a veure últimament el Sabadell jugant a casa pel matí d'altres temporades, encara que sigui renunciant potser a algun centenar de seguidors. Si aquest és el motiu, potser caldria haver-lo explicat, ni que sigui per estalviar-nos tots plegats un munt d'especulacions i tancar així possibles polèmiques.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tocant els botons del control de so, el Toni González. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem Josu Ozcoidi, l'atacant basc del centre d'esports, convençut de la bona feina que està fent el conjunt arlequinat. Tindrem un informe, com us dèiem, estadístic sobre les xifres d'assistència a la nova Creu Alta. El Frank Lluís promet emocions fortes avui també a la seva lleixa dels herois. I a les acaballes felicitarem l'equip femení de voleibol per la seva classificació. Parlem del Natació Sabadell per les fases d'ascens a Superliga 2.
I fora de l'hotel?
Avui es decideixen els dos primers equips de quarts de final de la Champions. A 3:15 al Parc dels Prínceps de París, el Real Madrid visita el PSG amb el 3-1 d'avantatge de l'anada. Neymar Júnior és la principal absència al conjunt francès, mentre Zidane ha convocat els fins ara lesionats Kroos i Modric, però encara és dubtosa la seva presència. També avui Liverpool-Porto amb un 0-5 a l'anada pels de Jürgen Klopp. Ja es coneixen, per cert, les convocatòries per la Supercopa de Catalunya de demà a 6:45 a Lleida. Al Barça, Ernesto Valverde ha convocat a només 8 jugadors del primer equip, i això que havien d'anar amb la primera plantilla. Silesen, Denis Suárez, Dembélé, Paco Alcácer, Digne, André Gómez, Aleix Vidal i Jerry Mina i 12 més del filial. Per part de l'Espanyol, a la inversa, 12 del primer equip, 8 del B. Quique Sánchez Flores també ha deixat fora els més habituals, com Gerard Moreno, Leo Baptistao o David López. Tot un espectacle, com sempre, aquesta Supercopa. I en el partit que tancava la jornada i a primera, el Celta va batre 2-1 les Palmes amb un gol del Tucu Hernández en l'últim minut. Els gallers s'apropen així una miqueta a Europa, reenganxen en aquesta lluita, mentre els canaris segueixen en descens.
Han parlat en les últimes hores...
Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid.
Si tú empieces con el marcador a favor, no significa nada. Entonces, bueno, nosotros, el imprevisto puede... Hay que estar preparado con el imprevisto, ¿no? Y ya está, en contra o a favor. La única cosa es que tenemos que hacer seguramente 90 minutos o más un gran partido. Eso lo que tenemos que estar es pensando solo únicamente esta cosa.
Y Dani Alves, lateral del Paris Saint-Germain, ex del Barça, sobre la ausencia de Neymar.
Tenemos dos opciones siempre: sentar y llorar o levantar y hacerlo. Evidente que con Ney, pues el PSG es mucho más fuerte, y sin Ney, pues continúa siendo fuerte porque hay otros jugadores. Pero es obvio que es imposible que tú no sientas la ausencia de ese jugador. Pero vuelvo a insistir: o sientas y llora, o levanta y pelea. Y normalmente opto siempre por la segunda.
I a les xarxes socials.
El compte oficial de la FIFA anunciant que queden clavats avui 100 dies per l'inici del Mundial de Rússia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exwaterpolista del club, Sara Domínguez. La granollerina va guanyar 3 lligues i 3 copes amb el Natació Sabadell a principis de segle. Avui es fa una mica més gran.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria avui en un dia de descans per la plantilla que entrena Toni Salirat al Centre d'Esport Sabadell. La nostra veu dins del vestidor arlequinat serà la de Josu Ozcoidi, que ha fet una crida a la tranquil·litat. En el dia de descans, com diem, del Centre d'Esports, el jugador donostiarra ha demanat calma una miqueta a l'entorn. L'equip arlequinat, recordem que fa 4 jornades que no guanya, té la promoció de permanència al play-out 4 punts per sota, el descens directe a 6 de distància, però Josu està convençudíssim que la feina que fan, i que assegura que la fan molt bé, acabarà tenint recompensa.
Yo creo que nervios no. Más que nada por... Yo creo por lo bien que lo hacemos y lo bien que trabajamos. Es verdad que cualquiera puede decir, ya, pero si no metemos, vamos abajo. Yo creo que al final, tarde o temprano, los equipos que hacen bien las cosas, al final el premio termina encontrándolo. Entonces yo creo que no es ahora momento de ponernos nerviosos, para nada además. Vamos a seguir trabajando, ahora toca Ontinyent y iremos a muerte.
Avui el futbolista basc serà l'encarregat d'analitzar l'actual situació del Sabadell amb un problema evident de cara a gol que l'ha condemnat a ser en aquesta zona mitjana de la classificació. És cert que mai per sota del 12è lloc, però tampoc sense poder aspirar a cotes més altes. Per Josu, no és frustrant la situació, una mica en la línia del que deia ahir Toni Saligrat, l'entrenador, però sí que crema veure que les victòries no acaben d'arribar.
Puede ser porque yo creo que salvo algún partido anecdótico, estamos haciendo las cosas muy bien, y es una pena que no lo veamos recompensado con el gol, que al final es lo más importante, porque luego nadie se acuerda si has jugado bien, si has jugado mal, si has metido gol y has ganado, todos contentos. Entonces no sé si la palabra es frustrante, pero sí que al final cansa, ¿no? El estar siempre trabajando y toda la semana para que luego lo hagas todo bien i falta lo más importante.
El més important és el gol, està faltant, i això està provocant que el Sabadell estigui en aquesta zona de ningú. Segur que els meus porucs fa ja setmanes que esteu mirant la part baixa de la classificació, i això també ho ha comentat Josu, el jugador, l'atacant de Sant Sebastià, que ha dit que aquest Sabadell està capacitat per donar la cara davant les adversitats si arribats al cas que, tant de bo que no, hagués de lluitar per un objectiu que no era al principi de temporada el que tocava. És a dir, si al final acaba veient-se immers a la part baixa de la classificació i toca lluitar per la permanència.
Sin ninguna duda. Yo creo... Además, yo creo que lo hemos demostrado... No lo que es en la temporada en general, pero sí en partidos que se nos ha puesto cuesta arriba. Eso... Yo creo que hemos demostrado que siempre damos un plus más cuando las cosas se ponen mal. Eso quiere decir que en la temporada, si por algún casual vamos abajo y tal, este equipo está hecho para dar siempre más del máximo.
Això sí, convençut el futbolista esquerrà del Centre d'Esports que no haurem de comprovar si l'equip està o no capacitat per afrontar un repte diferent del que estava previst, entre altres coses, perquè el guipuscoà està segur que no es complicarà en la vida, recordem, en les 10 jornades que resten de campionat. Tot just el Sabadell ara entra en l'últim quart de competició.
Yo espero que no tengamos que sufrir, y que al final los resultados vengan y nos acompañen, así que bueno, de momento estamos tranquilos.
Una més encara de Josu Ozcoide, en aquest cas començant a escalfar ja el partit de diumenge a les 5 contra l'Ontinyent, rival, per cert, que arribarà a la cita més fatigat, ja que té desplaçament precisament a terres catalanes, partit entre setmana. Els valencians visitaran demà, concretament el Vilafranca de tercera divisió, a les semifinals de la Copa Federació. Josu ha lloat avui les qualitats de l'equip de Vicente Parras, un equip amb uns números curiosos perquè sumen els mateixos gols que el Sabadell, n'han rebut 4 més, però en canvi els han repartit diferent, sense tants empats, i al final mantenen encara ben viu el somni del playoff, ocupant ara el 6è lloc. Josu Ozcoide.
El Ontinyent está ahí porque se lo merece. Es verdad que los partidos que quedan van a ser muy difíciles porque casi todos se juegan algo, y el Ontinyent ahora encima es un campo artificial, ellos están en buena dinámica también. Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, defender bien, intentar hacer portería cero e intentar meter el gol.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
3 minuts i mig, una miqueta més, i serà un 3:15 de la tarda. Ahir us preguntàvem a l'enquesta a través del Twitter pels motius de la baixa afluència de públic a la Nova Creu Alta. Recordem, diumenge érem 1.483 espectadors davant l'Atlético Saguntino. Coincidint amb aquest partit, per exemple, hi havia molta activitat esportiva a la ciutat. El Sabadell femení rebia el filial de la M Lleida a les 11, Olímpia. A segona catalana hi havia dos partits, una més, derbi sabadellenc, Sabadell Nord sabadellenc, amb molt bon ambient a Can Uriac, us l'explicàvem també ahir, amb els de Can Uriac situant-se líders. També jugava en horari matinal a casa el Can Rull Romolo Tronchoni contra el Ripollet, entre d'altres de l'exarlequinat Sergio Montero. Al Pavelló del Nord hi havia un derbi de futbol sala, de seguida en parlarem, entre l'amics del Pou Nou Escorial i l'Escola Pia, la Copa Catalunya, o en bàsquet femení, Escola del Carme Granollers i Natació Sabadell Prat. Tot això sense comptar les desenes de partits de futbol formatiu i d'esport escolar que també es van celebrar a la ciutat diumenge al matí i que possiblement van restar una miqueta d'afició a la Nova Creu Alta. Serà pel fet de jugar pel matí, serà perquè la trajectòria del Sabadell no és esperançadora a ulls de la majoria de l'afició arlequinada. Per unes coses o per unes altres, és preocupant la dada d'assistència a la Nova Creu Alta d'aquesta temporada, com de fet fa uns mesos ja va reconèixer aquí a l'Hotel Suís el màxim accionista de l'entitat, Esteve Calzada. Avui hem comparat dades d'assistència entre l'horari del matí i el de tarda. És un informe amb el muntatge tècnic del Roger Benet i la veu del Sergi Garcés.
En els 14 partits que el Sabadell ha jugat fins ara a l'estadi de la Nova Creu Alta, un total de 26.095 persones han desfilat per les graderies del temple creualtenc. Això fa una mitjana de 1.863 espectadors per partit, lluny dels tradicionals 2.000 fidels que acostumaven a anar en temporades anteriors a l'estadi creualtenc. Avui traiem el bisturí i analitzem aquestes xifres per franja horària. Des de fa un parell de mesos, el Sabadell juga com a local els diumenges al migdia. Ha provocat això un descens de número de seguidors o es manté la tendència que hi havia? Comprovem-ho. El Centre d'Esports ha disputat un total de 9 partits en horari de tarda, entre dissabte, diumenge, que és la gran majoria, i fins i tot entre setmana davant l'Alcoyano, el dia 1 de novembre, festiu. La mitjana d'aquests compromisos de tarda és de 2.042 aficionats per partit. Cal afegir a aquesta xifra un matís important. Precisament, el dia davant l'Alcoyano es va dur a terme la presentació del futbol base, el que va provocar que molts joves jugadors i les seves famílies presenciessin l'enfrontament del primer equip després. Aquell dia va ser el sostre de públic a l'estadi enguany, amb 3.856 espectadors. Si traiem aquest precedent, la segona entrada més alta és la del partit arlequinat contra l'Ebro, amb 2.127 persones. Per contra, la més baixa jugant per la tarda és la de l'enfrontament contra el València-Mestalla, amb 1.608 espectadors. En total, sense el partit de l'Alcoyano, per no distorsionar en excés la dada, la mitjana en horari de tarda és de 1.816 seguidors. I pel matí? 5 són els partits que el Sabadell ha jugat en horari matinal. D'aquests, el que més afluència va tenir va ser el del Formentera, amb 1.766 persones, i el que menys, la victòria contra el Deportivo Aragón, amb tan sols 1.246 espectadors. En les últimes jornades, la xifra d'assistència gira al voltant dels 1.500. I si fem la mitjana, aquesta surt de 1.542. És a dir, que si contem el dia de l'Alcoyano, el Sabadell perd 500 espectadors cada partit que juga al migdia en comptes de fer-ho per la tarda. I si no el comptem, la diferència seria d'uns 300 seguidors. Però queda clar que la tendència és a la baixa quan es juga en horari matinal. La pregunta del milió és si aquest descens l'hem d'atribuir a l'horari només, o bé si influeixen d'altres factors, com ara el dels resultats esportius. Sense anar més lluny, ahir, a l'enquesta que em plantejàvem a l'Hotel Suís, la major part dels participants van optar pel descensís esportiu com el motiu de la baixa afluència de temporada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
...1.542 espectadors, la mitjana en horari de matí. Algú dirà que per com van les coses al conjunt de Toni Saligrà, d'altres que pel perfil de rival que han visitat la nova Creu Alta en horari de matí, però les coses com són. La inèrcia és a la baixa, un quart si comptem aquest punt de trampa del partit de l'Alcoyano. Serien 2.042 de mitjana aleshores, si el traiem al voltant d'uns 300 espectadors menys de l'horari de tarda a l'horari de matí. Tot coincidint, com dèiem abans, amb el dia de descans, abans d'iniciar una setmana que ha de portar el retorn d'un bon grapat de jugadors. Pol Moreno i Víctor Martínez, per exemple, podrien reaparèixer al Clariano d'Ontinyent un cop han complert ja les seves respectives sancions, mentre Toni Saligrat està pendent de l'evolució d'homes com Felipe Sanchón o com Marc Martínez, per veure si poden ser de la partida o no diumenge a Terres Valencianes. El de Torrent és optimista.
Aquesta setmana igual podem tindre'ls a tots, crec. Crec que tant... Bueno, crec no, segur. Tant Marc com Felipe estan amb la recta final de la seua lesió. I jo crec que allà on tinguem poden arribar, els dos, tots dos.
Doncs veurem com evoluciona el cas, però sembla que tant Marc Martínez com Felipe Sanchón sentint a Toni Saligrat i, si no hi ha complicacions, podrien arribar a temps per enfrontar-se a l'equip de Vicente Parras. La cita serà a les 5 i servirà també per comprovar si el centre d'esports pot trencar la dinàmica que dèiem de 4 jornades seguides sense guanyar, amb la derrota a Peralada i els empats consecutius davant la penya deportiva, l'Atlètic Balears i també aquest últim partit. Realment és increïble que el Sabadell no acabés marcant, però al cap i a la fi el 0-0 contra l'Atlético segon. Continuo. Una paraula que he fet servir ara, la de dinàmiques, que no agrada massa a Toni Saligrat.
Jo crec que les dinàmiques venen com a conseqüència de les accions de les persones. No, una dinàmica no te porta per ella sola a cap lloc. Tu fent moltes coses aconsegueixes una dinàmica i crec que nosaltres fem moltes coses per guanyar i tenim la dinàmica d'empatar. Amb totes les coses que fem no guanyem, eh? Ja t'ho dic. Normalment el rival no ens xuta a porteria, pràcticament. Si encaixem algun gol és a pilota parada habitualment, i en pilota, ja t'ho dic, dintre de lo que te permet aquesta categoria, els rivals i els camps, jo crec que cada partit, si traguéssim, veiéssim els partits gravats, veuríem que cada partit el Sabadell està millor en pilota que el rival.
Doncs les valoracions, l'anàlisi que fa Toni Saligrat, que segur es perdrà aquest Ontinyent Sabadell, ja que és a l'espera de corroborar els més que probables dos partits de sanció que li cauran per l'expulsió de diumenge davant l'Atlético Saguntino. Demà tornada a la feina del grup de la plantilla arlequinada, diumenge al partit a les 5 al Clariano, és a dir, com sempre, des de mitja horeta abans, des de 4:45, en directe els del Sabadell en joc des de Terres Valencianes. Fem una aturada en el camí, res, una petita pausa per la publicitat i no marxeu molt lluny, que tenim de nou per aquí ja al hall de l'hotel suís, el Frank Lluís, per ampliar una mica més la seva lleixa dels herois.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
La primera victòria del Clariano a segona B va arribar al 99. El mític exporter i exentrenador arlequinat Pepe Martínez dirigia l'Ontinyent quan el Sabadell va guanyar 2-4 amb doblet d'Antonio Carnero. Toni Aparicio entrenava els valencians als altres dos triomfs arlequinats allà. El 2008 per 1-3 amb gols de Miqui, Carrillo i Cervian. I com oblidar l'1-2 de l'any de l'ascens amb la diana de Juvenal sobre la botzina. Arribarà diumenge la quarta victòria arlequinada del Clariano?
Sabadell en joc.
L'Ontinyent al principio de liga todo el mundo lo ve como un equipo, bueno, l'Ontinyent, ¿no? Y a veces hasta le falta un poco el respeto, pero l'Ontinyent ha demostrado y se ha ganado el mérito de que es un equipo de los de arriba, o sea, que aquí no vale el nombre.
Poca broma amb aquest Ontinyent que amb els mateixos gols que el Sabadell i 4 més en contra, però distribuïts de forma molt més efectiva, és 6è amb 41 punts i somia amb el playoff. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Ontinyent Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Miguel García y escucha los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2-3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquí obrint la lleixa dels herois amb el Frank Lluís. Frank, com estàs?
Molt bé. Groenlàndia, jo crec que s'escau força en aquest espai perquè la setmana passada, no, fa 15 dies, vam anar a Corea del Sud amb Ander Mirambella, a Pyeongchang.
Sí. Vam obrir aquí...
De fet, hem tocat molta neu, per això et deia
que quan vaig
triar Groenlàndia, no sé ni per què ho vaig fer a l'estiu, perquè m'agrada la cançó...
Deies que no sé què, una teoria que et vas treure de la màniga de que si esports feia molt de fred o l'aire condicionat o...
Ah, és veritat, sí, que sou els pingüins de la redacció.
Crec que tu vas inventar en el seu dia.
Sí,
i...
va quedar bé en aquell moment, va colar com a explicació, però vaja, crec que el temps m'està donant la raó.
La veritat és que fa 15 dies amb l'Ander Mirambell vam obrir aquí una porta, un límit que va ser... Va anar prou bé, la veritat, per què enganyar-nos?
Què
la
vols
veritat...
dir? A veure, què vaig, vol dir va anar prou bé? Com donant gaudir... per fet que el normal és que no hagués sortit
bé. Vaig gaudir força per no tenir ni idea de què havia de parlar. I llavors, com va sortir mig bé... Crec que tornes un altre cop a insistir.
Sí, és que m'he adonat que com menys saps, millor surt,
ah,
Adri. Si t'informo
massa...
Millor
que no t'ho preparis per si de cas.
Clar,
no fos
si
cas
et dono
després...
guió, referències...
No, perfecte, perfecte.
Llavors t'acabes creixent i ets víctima de la responsabilitat.
Doncs sorprèn-me, t'ho diràs.
Avui tinc una trucada fundacional.
Que... Això ho vas dir fa 15 dies, això sí, és l'únic que sé.
Que em fa molta il·lusió perquè, de fet, és una mica l'explicació de per què vinc cada 15 dies aquí a Ràdio Sabadell a fer la lleixa dels herois i t'hi porto gent que val la pena que tinguem en un raconet del nostre cap, per exemple, el millor jugador de billar, el millor ciclista de BMX dels Estats Units, persones, homes, dones, que val la pena que tinguem en un raconet aquí a l'estudi, penjadets a l'estanteria. Evitem el futbol, perquè ja en parlem tant que ens ho podem saltar. I tot plegat és una mica inspirat en un periodista que fa molts anys que segueixo, que admiro, que treu històries boníssimes i que tinc moltes ganes de demanar-li d'on les treu, perquè ara avui en dia amb internet la cosa és com fàcil, però jo el segueixo des del Pleistocè, des de força abans d'internet, i m'agradaria que en David Llorenç... Bona tarda, David Llorenç.
Hola, bona tarda.
Que és director adjunt de Mundo Deportivo, ho dic bé?
No, dius malament, subdirector. No,
subdirector.
Gràcies per la pujada d'escalafó, però encara no.
Ah, mira, no, però director adjunt és més que subdirector?
Sí, és més. Sí,
val.
Sí.
I tens planejat ser director adjunt en un termini...
No, aviam, no planejo més enllà de 24 hores. No ens compliquem la vida.
En David Llorenç, suposo que molta gent el segueix al seu diari, a Mundo Deportivo, també habitual en programes d'en Jordi Basté. Jo el vaig conèixer a Catalunya Ràdio, el No ho diguis a ningú, l'he anat seguint també ara a RAC1. Ens té acostumats a aquests perfils una mica al límit, David, en què destaques personalitats esportives que aquí no coneixem. I clar, ara quan em parles, quan et sento, el primer que faig ràpidament és anar a internet, buscar i tenir moltes referències, però com tu feies això als anys 90 abans de l'arribada d'internet? Quin era el secret per rascar aquest tipus de biografies?
Aviam, el secret és coneixement, això primer, i després anar a l'estranger a buscar informació. Això em refereixo, jo comprava religiosament l'Sports Illustrated, que ara arribava aquí a qualsevol quiosc i tal, revistes estrangeres, diaris estrangers... Bueno, és la manera, i ara amb internet, evidentment, tot això està molt més a l'abast, és molt més senzill, però, aviam, jo el que faig és explicar les històries que a mi em criden l'atenció, pel que sigui, per bones, per molt dolentes, per estranyes, per sorprenents, qualsevol motiu és bo. Si la història és bona, m'és bastant igual al personatge. Primo la història davant del personatge en aquest sentit. No sé si funciona, però jo m'ho poso bé.
No, ja t'asseguro que funciona i ho saps, perquè hi ha una legió de seguidors que ens agrada devorar aquestes històries. En el fons, és la clau de tot plegat, del periodisme, del cinema, de les sèries. Ens encanta encara que ens asseguin a la vora del foc i ens expliquin històries com quan érem petits, això de tota la vida. Jo m'he inspirat una mica en el teu llegat. Tu, a qui seguies? És a dir, d'on et ve aquesta falera per buscar històries que valguin la pena?
És una mica casualitat tot plegat. O sigui, jo quan començo, jo ja escrivia històries al diari, però va ser arran d'una trucada al Jordi Basté, que em va dir, escolta, David, vull que expliquis històries a la ràdio, tens llibertat per explicar el que vulguis. I jo recordo que al principi explicava històries d'esportistes més o menys coneguts, evidentment no futbolistes, però més o menys coneguts o més o menys destacats en els seus esports, però després la vida es va portant a dir, hòstia, aquest tio és molt fric, em crida molt l'atenció, i acabes fent una llicenciatura no pretesa en friquisme esportiu, però no per res, per un tema de que et crida l'atenció, de que et sorprèn i de que disfrutes més explicant una història que té una vessant o criminal o surrealista, o que no pas una història més tradicional, no, per entendre'ns.
Parlant amb el David Llorenç, per sorpresa, una miqueta per mi, com a mínim, però la veritat és que és un plaer.
A mi em fa molta il·lusió, em fa molta il·lusió tenir aquest home al telèfon.
Jo, sobretot, perquè una de les primeres coses que ha dit Frank ha estat, jo anava a l'estranger i a partir d'aquí, de la premsa de fora, començava ja a fixar-me en aquesta història, en aquesta altra. Això implica, David, que hem tingut o continuem tenint molts deures a fer com a mitjans, com a periodistes d'aquí de casa, perquè hem d'anar a l'estranger a buscar aquest perfil d'històries. Aquí no n'hi ha prou publicacions que parlin d'això. Ens centrem massa en l'11 contra 11, en el futbol, en els grans clubs, i obviem aquestes històries potser més curioses, però que tenen allò el que diem sempre, la dictadura del clic. No venen tant com una història de Messi, de Cristiano. En aquest sentit, fora és un pèl més plural.
Sí, sens dubte. El periodisme esportiu a casa nostra és absolutament futbolcèntric. No, això és evident. I després tens un altre capítol, que és la vessant dels èxits espanyols o catalans, no? Vull dir que tot això també ho venem bé, ho cuidem bé, però més enllà d'això, no s'aprofundeix massa en aquesta història, segurament pel que deies tu, perquè no dona clics, perquè no venen. Al final el que busquen els mitjans de comunicació és rendibilitat econòmica i és una mica la hipoteca que tenim tots plegats. A altres països, sobretot als Estats Units, que segueix sent el país de referència en quant a cultura esportiva, ells ho cultiven molt, ells van molt més a buscar l'arrel. És a dir, quan un tio destaca, se'n van a buscar el seu professor de l'institut i que els expliqui històries de quan era petit. I això aquí no ho fem perquè no tenim ni el temps, ni segurament ni els mitjans per fer-ho, ni l'interès de les nostres pròpies empreses en dedicar algú a perdre temps i calés en buscar aquestes històries. Però això als Estats Units sí que es fa, i es fa molt, molt bé, perquè tenen una tradició de fa moltíssims anys, I és un exemple. Jo crec que això és l'autèntic periodisme, el veritable periodisme, que aquí, per circumstàncies, doncs, no es desenvolupa com s'hauria de desenvolupar. És una batalla perduda, però no, el fet de saber-la perduda no vol dir que deixis de lluitar-la.
L'empresa o el mitjà busca el model exitós. El periodista i més l'especialista en aquest tipus d'història, al principi has comentat, ostres, quin tio més fric, aquest m'agrada. No sé si un empatitza més precisament amb el que és més, no diré loser, però sí un pèl peculiar, diferent i no necessàriament...
Bizarro, gairebé.
No necessàriament exitós.
No, evidentment, és que una història pot ser atractiva per mil motius i pot ser una història d'un tio que sigui un desgraciat tota la seva punyetera vida. Pot ser un tio que jo recordo que vaig explicar potser fa un parell d'anys la història d'un jugador dels Green Bay Packers de futbol americà que es va acabar convertint en un assassí en sèrie i que aquest tio porta, crec que 25 anys a la presó des de llavors i que morirà a la presó. Clar, la història és apassionant. Ara, història d'èxit, no, aquest tio no va guanyar mai res. És a dir, aquí, si no guanyes res, doncs sembla que tinguis les portes tancades i no, saps? O sigui, hi ha mil aresta que fan atractiva una pedra. En aquest cas, la de l'èxit és només una, però n'hi ha moltíssimes més i hauríem de tenir la mirada una mica més ampla.
De seguida, David, t'atraco i et demano no perfils així aprofundits, com ens tens acostumats, sinó un parell de noms. Si tu tinguessis la teva pròpia lleixa dels herois, que potser la tens a casa, qui hi situaries? Abans, però, amb això que explicaves del públic, del periodista, del mitjà, va ser abans l'ou o la gallina? És a dir, per exemple, als Estats Units el públic ja demanda aquest tipus d'històries i per això... Els mitjans els les serveixen o és que els han anat educant en aquest sentit i ara ja tens un públic objectiu creat? Com ens ho faríem aquí, això, per entendre'ns?
Aviam, jo crec que als Estats Units és una ou-gallina, directament. És una barreja de les dues coses. I fa molts anys que ells practiquen aquest tipus de periodisme i la gent, el consumidor d'aquestes històries, ja està acostumat a que els expliquin aquestes històries i també la demanden, és a dir... hi ha una mena de cultura d'això, tant del que l'ofereix com del que la compra. Aquí és molt difícil. Show me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Vinga, ja per rematar-ho tot plegat amb en David Llorenç, subdirector de Mundo Deportivo, l'inspirador, l'ideòleg d'aquest espai que fem aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, que és la lleixa dels herois, el volia atracar i demanar-li un parell de...
Sí, no has tingut prou amb no presentar guions les dues últimes seccions, que a sobre ara demanes que et facin la feina, no? Dóna'm un parell de noms per veure si els puc explotar d'aquí a unes setmanes.
Ja puc tirar cables per d'aquí uns dies. Un parell de perfils, un parell d'esportistes que tu posaries a la teva lleixa dels herois particulars, de David, sense entrar massa en detalls, fent un perfil així molt esquemàtic.
Jo seré poc sorprenent en aquest sentit, que jo si hagués de triar dos esportistes, estem d'acord que el talent sempre suma, i estic pensant en Roger Federer, o que suma molt al treball, és a dir, la capacitat per millorar, i estic pensant en Michael Jordan, però hi ha dos esportistes que van redefinir el seu esport i que van transcendir absolutament a l'àmbit merament esportiu, que un és Muhammad Ali, que va ser la primera estrella pop de l'esport, el primer tio amb opinió pròpia, que va dir amb veu alta, amb veu clara, que va sacsejar tot un sistema que marginava, i encara ho fa, els negres als Estats Units, que es va negar a anar a la guerra al Vietnam, que va passar per la presó per defensar les seves idees. És a dir, això és inviable pensar-ho ara mateix d'un esportista actual. Això és radicalment impossible. En aquella època, als anys 60... la cosa era molt més convulsa, molt més complicada, i ell va tenir els dos passos de fer-ho. És a dir, sé que és una opció òbvia, però és una opció també clara. I l'altre és un alpinista que està considerat el millor alpinista de la història, que és Reinhold Messner, un austríac, tirolès, que ell el que va fer és, abans d'ell, les expedicions per anar a fer pics de l'Himàlaia eren expedicions de 40, 50, 60 persones, i a l'hora d'atacar el cim, doncs els dos o tres que quedaven sans, perquè en aquella època també era complicat, doncs pujaven i ho feien. Ell el que feia és anar sol o amb dos, tres persones com a màxim i amb la mínima equipació possible. I a més ho va fer sense oxigen, va ser el primer que ho va fer tot. Ell després va derivar amb una mena de fric en si mateix, perquè viu aïllat en un castell que està mig derruït, mig abandonat. Es va dedicar a fumar marihuana a 7.000 metres acompanyat d'un xerpa, que és a dir, que si tu ja fumes marihuana aquí ja vas una mica pillat, però si la fumes a 7.000 metres el colocón és cosmic.
Home, perquè tens els pulmons com molt receptius, no?
Sí, sí, ho tens tot receptiu, és a dir, t'arriba als talons i no sé si arrel d'aquestes pipades que feia gran alçada, ell assegura que té diverses cintes amb gravacions de llet i amb cries, i que no les farà públiques mai perquè no vol que se sàpiga on viuen i com són i tal. Clar, jo suposo que en aquella alçada, a la segona calada, veus elefants de color rosa, però el benefici del dubte li donarem i a lo millor algun dia es desencripten les cintes que té el Reinhold Messner a casa seva, al seu castell, i potser sí que té raó, tu, per què no?
Doncs Messner, Muhammad Ali, i he vist que situaves com a accèssits a Michael Jordan i Roger Federer. El que passa que, clar, per exemple, Federer, no? Costaria rascar-li alguna cosa interessant perquè fa la pinta tenir una biografia relativament avorrida. No ho sé, potser és una...
Sí, sí, és que es pot ser un extraordinari esportista i a part d'això, no tenir res més en el teu currículum. Sí, sí, clar, pot ser perfectament. De Federer corre molta història oculta que ningú sap si és veritat, però aviam, no hi ha cap prova. O sigui, el que es diu, per exemple, de Federer és que tot el tema de la dona i els fills és una tapadera i que ell és gay, però que no ho vol dir. No tinc cap prova de que així sigui, però això corre, això circula. Home, això el faria més interessant, he de dir, però segueix sent un extraordinari esportista, sigui cert, no sigui cert, m'és absolutament igual. Ell podria guanyar grans slams amb una paella a la mà, sense raqueta, vull dir que és un tros d'esportista. I el de Jordan, bé, qualsevol que s'hagi criat veient els Bulls de Chicago de l'època, amb ell, amb Pippen i companyia, no pot deixar d'admirar un tio que tenia unes capacitats físiques brutals, però sobretot una desmesurada ambició per millorar, per ser cada dia millor, i treballava molt per fer-ho, perquè ell quan estava al high school no era ni de bon tros una promesa de lo que després va acabar convertint-se. O sigui que són dos exemples d'això, de talent pur per una banda i de talent gràcies al treball per una altra.
Sí, sí, de fet Michael Jordan ens ha marcat a moltes generacions i és un d'aquells que, vaja, podria tenir una lleixa però per ell solet, estiradet allà i fumant puros com el Benz quan feia quan guanyava els anells i això.
Puros, no confondre...
No amb les caladetes còsmiques aquestes de la Maria del senyor alpinista, no. Això seria un altre tema. Tot i que no sé si a Jordan, tu li veus a Jordan fent alguna caladeta amb Dennis Rodman, per exemple, o no?
Jo el veig. Jo el punt canalla en el Jordan li veig. A Federer no.
No, Federer no ha trencat mai cap plat, pobrissó, i això sí que el fa una mica avorridot, tot i que sigui un gran guanyador, com tanta gent tenim per la vida.
Sí,
gràcies,
sí,
David, eh?
Gràcies a vosaltres.
Un autèntic plaer. Em quedo amb els noms, Adri, que ens deixava aquí
no,
al damunt
de
la taula.
Ja té feina el Frank per d'aquí a dues setmanes, 4 i 6, ja té noms per poder ampliar la lleixa.
I d'aquí 3 o 4 mesos, ja més cap a final de temporada, si es deixa en David Llorenç, el tornem a atracar una altra vegada.
Perfecte, em sembla fenomenal. David, una abraçada enorme.
Que vagi bé.
Adéu-siau. D'aquí a dues setmanes igual, serà la tercera ja seguida?
No,
o...
tindrem un perfilet.
Ah, perfecte,
tindrem un perfilet,
va bé.
Et passaré guió...
Per tranquil·litat personal ja t'ho demano, fins i tot.
Però no em diràs que no ha estat
bé. No, sí, la secció és molt rica.
Trucada fundacional perquè és una mica l'ideòleg d'aquest espai, algú que s'empesca biografies d'esportistes que havia d'anar a buscar a premsa, que avui en dia amb internet és més fàcil, però que és un rar avis...
Ho dius des de l'experiència? Ho dius des de l'experiència, això de que avui dia amb internet és més fàcil?
Home, a veure, com et penses que jo preparo? Si et penses que faig trucades?
El senyor Viquipèdia té un pic des de Breda que... De cada 15 dies va...
A veure, li acabo de posar a Ander Mirambell al telèfon, a un olímpic, que truquem a Pyeongchang.
Sí, fa 15
però
dies,
però no en té prou, fa 15 dies. Avui, el subdirector de Mundo Deportivo, David Llorenç, però encara veig aquesta cara com que no m'he guanyat el lloc, encara no estic a l'11 titular.
Estàs en procés de prova, encara, podríem dir. D'aquí 15 dies comprovem, a veure si sí o si no.
Per cert, tenim a la Rocío García i Antoni González atiborrats de bombons, perquè jo fa dies que no em veig, ni suite, ni recepció, ni entrada. Em faràs entrar al final
t'està esperant amb la plata
amb aquí el carret de la roba bruta.
El Sergi Garcés t'està esperant, amb ell has de negociar.
Encara no ens ha dit res, en Garcés, d'allò de pagar el dinar de Mirambell.
Doncs mira, fem una cosa. Rocío, ves tirant tu, que hem de negociar aquí un dinar que hem de pagar entre tres i no entre dos.
No, que vam dir que pagava ell.
Ah, doncs mira, millor encara.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta'l abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem de posar-li data, per això, al sopar, al dinar, amb l'Ander Mirambell. Continuem endavant, deixem ja aparcada aquesta lleixa dels herois del Frank Lluís fins d'aquí a 15 dies, i el que fem és parlar de futbol sala i d'un partidàs que es va viure aquí a la ciutat de Sabadell diumenge. L'Escola Pi ha passat ronda a la Copa Catalunya d'aquest esport. Els de Can Colapi van guanyar 2-4 a l'Amics del Pou Nou Escorial en aquest derbi sabadellenc disputat diumenge al Pavelló del Nord. L'entrenador Borja Burgos del conjunt Escolapi assegura que és el primer pas per poder arribar per primer cop en tota la seva història a una final a 4.
Jo crec que el primer pas ja l'hem fet, segurament és la sortida més complicada per tot això, pel rival, perquè és temps corregut, bueno, una situació molt diferent a la que ens trobem cada dia, i a partir dels pròxims partits, si tenim sort, tres finals, queden tres rondes i hem de sortir a guanyar sí o sí cada dia.
Recordem que en els últims anys l'Escola Pi ha fet història al futbol sala català, guanyant la Lliga de Segona B, ascendint, tot i haver de renunciar després per manca de recursos, i també amb grans experiències a la Copa del Rei. L'únic repte pendent al carrer Garcilaso és arribar a un tram decisiu de la Copa Catalunya, deute que vol saldar enguany Burgos.
Així és el objectiu principal que ens marquem a principi de temporada, és algo que no ha aconseguit mai l'equip i ens fa molta, molta il·lusió i esperem que aquest any sí que ho puguem aconseguir.
A l'altra banda de la moneda, l'Amics del Pou, Nou Escorial, d'inferior categoria, que va plantar cara, tot i el 0-3 al descans, però que no va poder fer res per sorprendre al final el conjunt de Can Colapi, tot i no llançar la tovallola fins a l'últim minut de partit. Es van complir els pronòstics, com reconeix Cinto Aranda, jugador de l'equip dels Marinals.
Veníamos con la idea de que era muy difícil, de que es otro nivel, de que estos de la Pía son otro nivel. Para mí es el mejor, uno de los tres mejores equipos de segunda B, con eso te lo digo todo. Vienen de entrenar dos o tres días por semana, más partido ayer. Nosotros entrenamos un día y a puras penas, pero hemos dado la cara hasta el final y bueno, y contra las cuerdas hasta el final, hasta el último segundo, contra las cuerdas.
Cinto també reconeix que el nivell d'entrenaments d'un equip de segona B i un de primera catalana no té res a veure, que això es nota que va passant factura. Això no treu el gran paper de l'Amics del Pou en aquesta competició, passant rondes fins a caure contra l'Escola de Pia. Aranda afirma que en cas d'haver eliminat a la Pia, fins i tot tenien opcions serioses d'arribar a la final a 4.
5 corrido, no s'ha tiempo parado, siempre se suele jugar en la pista arriba más débil, en este caso, estando en primera catalana, toda la eliminatoria van a ser en nuestra pista. Con nuestra gente, que habéis visto cómo estaba el pabellón, pasa que el pabellón es tan grande que parece que no haya tanta gente, pero sí, una pena porque, bueno, teníamos mucha ganas en esta competición, pero sabemos que era muy difícil, sabemos que si pasábamos esta teníamos muchas posibilidades de plantarnos en la Final Four, así de claro, pero si no se pasaba, lo lógico era que no se pasara, pero hasta el final hemos estado ahí.
La Pia espera ara rival a la cinquena ronda de la Copa Catalunya, que encara ha de jugar és el Natació Sabadell, que el dia 15 visitarà l'Institut Icària 7-10, buscant també el bitllet per aquesta eliminatòria. I tot en un cap de setmana rodó per l'Escola Pia, que a banda de superar ronda en aquesta Copa Catalunya de Futbol Sala diumenge, també va sumar dissabte una nova victòria, la segona B. Els de Can Colapi han pujat ara fins al quart lloc i se situen només dos puntets ja de la tercera posició, el que donaria dret a disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Borja Burgos, el tècnic dels sabadellencs, afirma que així en global ha estat un gran cap de setmana.
Ha sigut un fin de rodó, perquè Pallars ha perdut, ens fiquem a dos punts, falta que jugui Vell Esport, però en cas que guanyi ens ficaríem també a dos punts de la tercera plaça, i Catgas ha perdut també. Per tant, en aquest sentit, és un fin de molt positiu per nosaltres i hem de seguir ara treballant i seguir intentant escalar posicions.
La pròxima cita de la Pia serà a casa contra la Unió Santa Coloma. Per la seva banda, el Natació Sabadell va posar contra les cordes el líder de la categoria, el Manresa. Els de Diego Blanco van mostrar tot el seu potencial en una pista molt complicada i només una errada als últims segons els va privar de puntuar amb el 5-4 final. El tècnic del club afirma que competint així acabaran la Lliga amb sensacions molt bones.
Hasta que faltaban 4 segundos. La verdad que el equipo rayó un grandísimo partido. Ya lo hablábamos antes, ¿no? Cuando se compite así, la verdad que se puede ir al fin del mundo. Creo que hay plantilla suficiente para competir así contra todos. Aquest... solo contra Manresa.
Ara sí, dèiem, el partit contra el Manresa aquest últim cap de setmana era el líder, ara toca jugar contra el segon, contra el CSR Castelldefels. Anem a parlar de voleibol. Perquè el Club Natació Sabadell de vòlei femení s'ha classificat per les fases d'ascens a Superliga 2 i ho ha fet faltant dues jornades pel final de la Lliga regular. La victòria nedadora per 0-3 de diumenge a Saragossa, a la pista del Fisiap Zaragoza, el CUE, permet a les de Hugo Gotuzzo tenir un final de Lliga plàcid amb el bitllet ja garantit per fases. Ana Jiménez, capitana del sènior femení de vòlei del club, en directe aquí a l'Hotel Suís, com estàs?
Hola, bona tarda.
Gran temporada, la que esteu signant?
Sí, la veritat és que sí, estem molt contentes del que estem fent.
Us esperàveu estar tan amunt a la classificació? Si jo et pregunto a principis de temporada quin seria el vostre lloc faltant dues jornades pel final, t'esperaves aquest resultat o no?
Home, potser aquest resultat tan gran no. Sí que és veritat que l'any passat ja vam fer una temporada amb uns resultats molt millors dels anteriors, però tant com cada segona a dos partits de final de temporada, potser no.
Ara seré una mica tafaner, he vist ja algun vídeo de la celebració. Com va anar per Saragossa un cop ja confirmat que sou equip de fases?
Home, la veritat és que molta il·lusió per tot l'equip. Sí que només eren 3 puntets els que necessitàvem i era una pista complicada i la veritat és que vam portar el ritme del partit. I va ser molt, molt divertit.
Després fas tassa, no?
Sí. Va ser molt guai. És molt desfase, sí que l'equip té molt bon rotllo i es nota molt, sobretot en aquests moments.
Ara mateix sou segones a la Primera Nacional amb 49 punts, a només 2 del líder del Vall d'Hebron. Això sí, té un partit pendent, però sí, les heu de visitar d'aquí a 10 dies. Podem encara assumir amb la Lliga o això és molt difícil?
Home, jo crec que si seguim el ritme que estem tenint, podríem plantar-li cara a Vall d'Hebron. Sí que si anem confiades i amb tot, es podria fer. Jo confio en l'equip. Que a més ens està escoltant i els hi dono un petó des d'aquí.
Tota la plantilla, no? Pendent de Ràdio Sabadell. Doncs la felicitació també per part de l'Hotel Suís, de tota la ràdio, per la gran temporada que esteu fent. No sé ara com us plantegeu el que queda de temporada. Heu assolit ja aquest objectiu, ja sou equip de fases. Ara el que queda de Lliga, el que queda de temporada, com la plantegeu?
Home, seguir entrenant, anar per les fases i tractar de mantenir l'equip que tenim ara. Perquè la veritat és que ens portem molt bé i això es nota dintre del camp. No és el mateix tindre un equip que cadascuna va per la seva banda que un equip unit. I jo, per mi, l'objectiu seria aquest, mantenir l'equip per l'any que ve.
L'última vegada que vam parlar amb Lugo Gotuzzo, crec que era prèvia del partit contra el Sant Cugat, que també era un duel directe, ens deia que això de fases, al final, després, en el món del voli, hi ha moltes renúncies, a vegades ni tan sols es juguen, que sempre has d'anar una mica amb cautela o a l'espera de veure com acaba. Quines notícies teniu, tant des de dins com des de fora? No sé si des de dins del club us han dit ja alguna cosa de quin ha de ser el futur i, sobretot, de portes en fora, si teniu constància que d'altres equips estiguin interessats en disputar-la.
Sembla que sí. A veure, nosaltres som les primeres que preguntem perquè sempre fa molta il·lusió que tot l'equip vagi a una competició així. I sí que és veritat que sembla ser que sí que es faran i que n'hi ha dos equips en concret que les han demanat. Així que amb il·lusió perquè es facin, la veritat.
On tocaria anar?
Doncs o a Bilbao o a Albacete, pel que sembla. Però I... no és segur.
Hi ha alguna preferència o no?
Home, a mi m'agradaria més Bilbao, però sigui on sigui, ho disfrutarem moltíssim, segur.
Per anar acabant, t'imagines l'any que ve, per exemple, ara posats a especular jugant a Superliga 2 amb el Natació Sabadell o no?
Buah, home, estaria molt guai, la veritat.
Dèiem el tema. És un objectiu real, per això. Podem somiar amb aquest ascens?
Buf, potser ara mateix, que som un equip tan jove, sent realista 100%, potser no, estaria molt guai, però jo penso que d'aquí un any, dos, que l'equip estigui més format, més madur, sí que podria ser un objectiu més real, sincerament. Òbviament, ojalà poguéssim pujar i es pogués fer.
Per tant, podríem dir, Anna, que en certa manera el anar a Bilbao o Albacete on toqui fer fase, si és que finalment es disputen, seria com un cert rodatge per vosaltres, no? Si es puja, evidentment, doncs molt millor, però si no, és una experiència que us ha de servir de cara a les properes vegades que us trobeu en una situació així.
Sí, sí, jo per mi sobretot és l'experiència com a equip poder anar i jugar contra altres equips que normalment no juguem perquè al final cada any juguem contra els mateixos equips o equips molt similars perquè les jugadores poden canviar, però competir contra jugadores dels altres grups, d'arreu d'Espanya i de més, sí, és una experiència molt gran i crec que ens pot ajudar moltíssim. I si ja guanyéssim i poguéssim pujar, ja seria, vamos, lo més de lo més.
Si hem vist algun vídeo de la celebració a Saragossa de la classificació per fases, no em vull ni imaginar el que pot passar a Bilbao, Albacete o on toqui si s'aconsegueix aquest ascens.
Es cau al pavelló.
A veure si és veritat. Anna Jiménez, capitana del sènior femení de vòlei del Club Natació Sabadell. El que dèiem, felicitats, gran temporada fins ara. Ara toca fer allò, l'últim pas, posar-li la cirereta al pastís i de la nostra part també una abraçada per tot l'equip, per Lugo Gotuzzo i a completar, primer amb la sorpresa que dèiem contra el Vall d'Hebron i després el que quedi de temporada aquest gran any. Una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies. Maybe I know.
Bones notícies també la que ens arriben, en aquest cas, des del bàsquet en cadira de rodes a la primera divisió, perquè el Global Bàsquet acarona ja la permanència gràcies al seu triomf. Ara que dèiem el tema de Bilbao, possible seu d'aquestes fases a Superliga 2 de vòlei, doncs el País Basc, a la pista del Salto Vera Vera, el Global Bàsquet es va imposar per 46-59 en aquest duel directe a la part baixa de la classificació. Els d'Òscar Trigo han trencat així la dinàmica negativa, s'han situat ara 3 partits per sobre del descens, faltant només 4 jornades pel final. Trigo es felicita perquè els seus jugadors van saber entendre la transcendència d'aquest últim partit.
És que nosaltres teníem molt clar, i tenim molt clar, on està la nostra lliga. Sabíem que el partit de Vera Vera era importantíssim per recuperar sensacions, però sobretot per assegurar-nos la possibilitat de mantenir la categoria, no?
No han entrat en bucle, han mantingut la paciència, tot i els resultats contraris, negatius, i ara han aconseguit capgirar el mitjó, els sabadellencs. El que queda per endavant és rematar la feina amb una permanència que fins i tot podria arribar de forma matemàtica en la següent cita, que tornarà a ser un partit contra un rival directe ara davant la penya. Trigo vol sentenciar-la com abans millor.
Per nosaltres és important el partit de la penya, perquè si guanyem a la penya, lògicament ja matemàticament estem salvats. I era l'objectiu d'aquesta temporada, era el primer any d'aquesta categoria, mantenir la categoria, que els nostres jugadors donessin un pas endavant, competissin i estem en el camí. O sigui.
D'aquí a 10 dies es disputarà l'enfrontament entre el Global i el Joventut de Badalona, l'únic duel català de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I encara en el món de la cistella, jornada negra pels equips sabadellencs a la Copa Catalunya de Bàsquet. Ni Bàsquet Pia, ni tampoc Natació Sabadell, ni Sant Nicolau van aconseguir guanyar els seus respectius partits. Tots tres jugaven contra rivals directes en la seva lluita per aconseguir la permanència. Per tant, males notícies. La derrota del Sant Nicolau segurament certifica ja la pèrdua de categoria. Ens porta tots els detalls el company Marc Pijuan.
Jaume Prat no es va poder estrenar amb victòria a la banqueta del Bàsquet Pia i va caure per 73-79 a casa contra el Sama Vilanova, un equip que a aquestes alçades de campionat només suma una victòria més que els Escolapis a la Lliga, per tant, un rival directe. José Le Piñero, jugador de la Pia, diu que l'equip va lluitar per remuntar un partit que no van començar de la millor manera possible.
Un bucle que sempre vamos detrás, intentas, luchamos hasta el final, por el primer cuarto íbamos delante hasta el último segundo, que se pusieron delante. Y ya luego en el tercer cuarto una buena racha de Uri, nos metió en el partido otra vez, pero fuimos incapaces de remontarlo y bueno, nos fuimos con un mal sabor de boca.
Els vilanovins amb aquesta victòria s'escapen ara a 2 triomfs, deixen a la Pia últim i una mica més lluny de la salvació. L'equip sabadellenc, per cert, juga demà, partit endarrerit a la pista de l'Artés a 10:15. Qui també va viure un partit negre va ser el Natació Sabadell, que va caure per un contundent 87-46 a la pista de la Salle Reus. Un partit que a la mitja part només perdien per 8 punts i que a la segona se'ls va escapar de manera incomprensible. Miguel Ángel Gómez, tècnic nedador, admet que l'equip va naufragar.
Se pueden poner, ya no es un tema de poner excusas, ¿no? Puedes poner todos los argumentos que quieras encima de la mesa, pero sí que es verdad que cuando recibes, sobre todo un parcial en la segunda parte, que pierdes de 32 puntos o de 33, pues no puedes buscar excusas.
El club torna a jugar aquest dissabte a 6:15 a casa contra el Salou. El Sant Nicolau, per últim, segueix sense aixecar el vol i va sumar una nova derrota a la pista del Torreforta, el penúltim classificat del grup 2 d'aquesta Copa Catalunya, per 87-78. Tot i dominar la primera meitat del partit, marxant al descans amb avantatge al marcador, a la segona part l'equip es veurà superat pel joc interior del rival. Diego Martínez, el tècnic grana, reconeix que aquesta desfeta esvaeix gairebé qualsevol opció de mantenir la categoria.
Evidentment, volem guanyar, evidentment, volem competir i volíem, bueno, de la situació aquesta de baixar, però sabem ara que és supercomplicat i que, bueno, que l'esperança o la petita esperança que teníem sí que és veritat que ara, bueno, s'ha esfumat.
De fet, la derrota deixa l'equip grana últim, amb només una victòria en tota la Lliga i a 5 de la salvació, quan només queden 8 jornades per disputar-se abans de tancar la Lliga. Missió gairebé impossible. En tot cas, l'equip buscarà la segona victòria de la temporada diumenge vinent, quan a les 6 de la tarda rebran el Sant Feliuenc.
Minut i mig i les 3 de cara demà a l'Hotel Suís. Buscarem jugadors que hagin passat per l'Ontinyent i pel Sabadell en la prèvia del partit de tots dos de diumenge a les 5 de la tarda. El Marc Pijuan ens acostarà recomanacions per si aneu cap a Terres Valencianes. La presentació de la cursa del Corte Inglés i tindrem també la prèvia dels partits de demà a la nit. Sentiu Onara, l'Artés Bàsquet Pia, també demà a jugar al Terrassa Sabadell de waterpolo amb la segona plaça de la Lliga Premat masculina en joc.
Hotel Suís.
A quatre mans, avui el Toni González amb la Rocío García al control de so, que us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, 94.6 de l'FM, a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través del Twitter. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 2 d'aquí a 23 hores, obrint de nou les portes de l'Hotel Suís. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.